21 anys amb tu.
Amb trambolivetes, amb Inés Mateu.
Són les 10 i 4 minuts i aquí som entrant amb olivetes com cada festiu a IB3 Ràdio, avui entrant amb olivetes en aquest divendres sant. I bé, no sé si sou seguidors de les processons de Setmana Santa, però allò que és ben cert és que en moltes ocasions la solemnitat i la grandiloquència de les processons impacten. Teresa Tous, tot és gràcies a les confraries que aquest dia s'estan vivint els dies més importants de l'any.
Exacte, Inés. I, de fet, bé, també ens les espelmes, que acaben de xerrar ara mateix en la
sèrie
de la Relé Real.
Exacte. Que no faltin.
I també els treballadors que estic veient durant tot lo de matí que m'aduc trescant per aquest carrer, que van fent net i net i net aquesta cera que varen deixar de dijous sant, que va acabar ben tard, he de dir. Jo crec que aquests cofrares encara dormen, però avui mos atendran. De fet, podran xerrar amb la junta de la cofreria de l'Esperança, amb en Pedro Nebot, i també ens explicarà, esperem, quina importància té aquesta cofreria i també quina relació té amb la Reina Emèrita, que jo crec que se duen molt bé. A menys si mos ho compten amb més detalls. I després ja també passarem per l'església de Sant Miquel, on també podrem parlar amb els cofrares i qui coneixer també de més a prop i amb més profunditat la Setmana Santa i també a quina hora varen acabar ahir la processó de dijous sant, que jo tenc per mi aquest cofrares estan ben cansats,
Ho crec, ho crec.
Estarem ben pendents.
Home, ahir crec que era la processó que feia més tard, així que sí, volen saber a quina hora varen acabar. Me fa intriga.
Exacte, jo crec que varen acabar ben tard, perquè jo vaig estar un poc pendent per IB3, que ho donava la retransmissió en directe, i vaig veure que els darrers sortien a les 12:30.
Imagina't, mare meva.
Imagina't a quina hora degueren arribar. No. Si mos havien d'aixecar pres per fer feina, no sé si podríem haver sortit en aquestes processons.
Exacte, Teresa. I d'avui faràs un bon tour, estarem connectant amb tu per les diferents confraries de Palma, així que gràcies, Teresa, te deixem arribar. Veurem que mos expliquen aquesta confraria que té una relació amb la reina Sofia Emèrita, que la veiem darrerament molt apassionada de l'Iglesia.
Crec que els ha fet un regal i tot,
Ah, sí? Bé, després mos ho comptes.
Ah, sí, ho sabrem tot. Molt bé.
Gràcies, Teresa.
Et vaig contant. Una abraçada.
Gràcies i atenció, perquè Esporles han posat en marxa una iniciativa original per recordar els difunts del municipi.
Som natura i som la terra, som natura i som el mar, som natura i compromesa, som natura a respectar.
Surt el sol, biodiversitat, ell ens us vol donar.
La benvinguda a bord aviat començarà. Migració de nord a sud i volarem a 300 peus tan ràpids com el vent.
Jo sóc la comandant Bec-Llac i a mi em toca presentar una tripulació d'argent tan exemplar com competent.
Xatrat, Xivita, Ballarol, Esmerla, Morell i Pitroig.
Som natura, diu aquesta cançó.
De Joan Vinyals i companyia. Però crec que és bastant pertinent per lo que parlarem avui, no, Inés?
Sí, perquè és una iniciativa que demostra que tots som natura. És una idea original, popular, que durant endavant Esporles, un grapat de veïnats engrescats, com som en Tomeu Garau. Bon dia, Tomeu.
Bon dia.
I en Pep Alemany. Bon dia, Pep.
Bon dia.
Li deien a en Tomeu que s'apropi una mica més en el micro, així te sentim bé, per això que mos heu de contar, Tomeu, que sembla molt interessant, perquè nosaltres ara dèiem Som Natura. Quina és la vostra proposta exactament, Tomeu?
La nostra proposta va sortir bàsicament... La idea principal va sortir d'en Pep, s'ha de dir. I a partir d'aquí, la nostra idea seria que quan se sembrés un arbre en el nostre municipi, pues, recordar un poc aquelles persones que han fet el nostre poble. Mm. Bàsicament, la història d'un poble s'escriu amb fets, i per tant els fets l'han duit les persones, no? Mm-hmm. I recordar un poc aquesta gent que potser ha passat un poc desapercebuda, perquè també no volen tampoc que només sigui un recordatori d'aquella gent que puguen dir que ha pogut ser més important per fer més extraordinari, sinó que gent que pugui haver, per posar un exemple, que pugui haver treballat una Madonna en una possessió mateix, que pugui haver duit endavant una feina que no sabem i que ha estat superimportant pel poble.
Visibilitzar aquella gent que ha fet coses per esporles, en aquest cas. I serà a través, Pep, de sembres d'un arbre, però com accedirem a la informació de les persones?
Bé, en principi, encara s'ha fet un pla d'arbrat, basat en tècnics, el creixement, els plateros, com s'han de cuidar, perquè se feia malament fins ara, segons s'ha demostrat. Hi haurà una renovació. Tampoc no són molt d'arbres que canviaran, no? que els han de tear. Però sí, altres bandes dels pobles no tenen... Perquè els arbres emblemàtics dels pobles són els plataners, els que estan a la carretera, que vols regalar, sí. Però hi ha molt més arbres. Sí, segurament poden ser arbres que s'assemblin. És que tenim per perfilar encara aquesta cosa, no? O qualque arbre emblemàtic, o una cosa d'aquesta. Saps què t'ho he dit? Se tracta d'aprofitar el QR, que dona molta informació. Pintura no és el més important, l'arbre en si, sinó el QR que hi ha de vora aquell arbre, i aquell arbre seria l'arbre de tal o de qual, però no és tan important. És anar escrivint el que ha dit en Tomeu, la història... en petites porcions, no? I tot junt faria un llibre. I si deia que diu que Tomeu, que és meva, jo tampoc no diria que és meva, jo és que un any a un conte espondes, se varen posar en els arbres, en els plataners, a segona línia, el Quixot, d'això. Jo pensava que això quedaria, i quan va acabar els conte espondes, se va llamar. Hauria estat... I això després, al cap dels temps, no? Pensant en un altre xerrat, m'han dit, ostres, estaria bé recordar pintura, perquè ja hi ha fills il·lustres que destaquen per els nivells. Hi ha el nom de carrers, i també l'Ajuntament d'Espondes, de la planta baixa fins al segon pis, hi ha unes escales, hi ha un quadros que expliquen gent que ha fet coses. Seria personatges que han fet coses. Des d'aquest famós Antonio Mirmatas, que va ser dels Panjos, a una monja que de la indolència, que curava la formiga, i venia gent, era un mal que hi havia, mal de la formiga, i venia gent de tota Mallorca a curar-se, i feia molt de mal, però es curava.
Mare meva.
Bueno, hi ha un munt de personatges.
Per tant, estan parlant de sembrats d'arbre que s'incorporaran a de vora l'arbre, un QR que accedirà a una informació sobre un personatge del poble que ha fet alguna cosa implicada amb el municipi.
Clar, perquè m'imagino que teniu molta feina precisament de saber quines són aquestes persones, com redactau aquesta informació. Com esteu accedint a totes aquestes persones, a aquesta memòria? Perquè imaginem que tampoc no hi ha molt d'escrits, o si són persones més invisibilitzades. Sí. Com ho heu fet?
Sí, en principi la nostra idea seria fer-ho per col·lectius. Evidentment, haurem de crear... se pot dir una comissió, un comitè, no? Que com més gran sigui, molt millor, i intentar començar a treure, diguem, propostes, no? I a partir d'aquí tindrem molt més coneixement.
Perquè, per exemple, ara en Pep mencionava algunes persones que ja se coneixen d'Esporles, com era aquella monja que curava la formiga, Tomeu, com era això? Ho entres bé?
Sí, el que passa que aquesta la coneixes més tu, no, Pep?
Com era?
Sorin de Dèrcia era una monja que... No, el seu nom era, no era Indolèrcia, no? Va venir de Perfederits, m'apareix, quan hi havia les germanes de Caritat als pobles. I jo no sé ara...
I què feia?
Curava. Era un mal que se deia la formiga, no sé, era un mal, jo no he viscut jo en aquest tipus de mal. Ja no. Però sé que feia molt de mal i ella les curava, però com encant viva, i li feien regals. I, va ser
I
molt...
venia gent de tota Mallorca a Esporles a veure aquesta
expressament
monja.
Expressament a cura-se per això.
Curiós.
I aquesta dona està penjada en els quadres aquest que hi ha, que també hi ha, no sé, que hi ha remígia que ho veig.
Aquesta monja...
Bueno, remígia que ho veig l'han fet il·lustre.
També.
I aquesta monja, per exemple, tindria cabuda dins el vostre imaginari dels arbres o intentau que siguin persones que, per exemple, no tinguin un lloc a l'Ajuntament?
A més, contemporànies,
bueno,
també.
Mos per ahir estiri bé que hi fossin, però també cercar aquest altre tipus de gent,
sí,
que està com més amagada de cara a la gent, no?
De totes maneres, veu, quan baixàvem el seu cotxe, costa venir per mal, jo som un poc com Antoni Rac, que ho hem ben capat. No, en tot m'ho deia, que també tota aquesta informació d'Esquerra te pot desviar a un lloc de l'Ajuntament on hi haurà informació sí, més.
Això, és municipal, dir, diguem.
I podria sortir també aquesta gent que ara ho diré d'una manera molt ordinària, està penjada allà i poca cosa més, saps?
Sí.
Despanxos, estic segur que ningú sap que aquest home...
A veure, anem a aclarir lo despanxos.
Sí.
Pep, que ho has mencionat una vegada ja.
Sí.
Que quina relació té Esporles amb los panxos?
Bueno, Tomeu... En Tomeu és esquí...
Tomeu, necessitava explicar això, és ben curiós.
Jo ho sé perquè en Tomeu va publicar un article a la revista local... Bueno. I vaig quedar jo, com molta gent, ni punyetera idea.
Pobrement.
Bueno,
que ho sàpiga Balears.
Diguem que la relació ve donada per un pianista, un compositor esporlerí, que va néixer l'any 1911, i aquest home, bueno, ja des de molt jove, ja va demostrar el seu coneixement, tenia uns grans dots, diguem, musical, no? Ja se'n va anar a Barcelona de jove, jo va estar a París, bé, va haver de fugir de les dues guerres, no? De la guerra civil. Llavors, quan van entrar nazis a París, va haver d'anar... Clar, llavors ja va entrar a Cuba i després a Miami, no? Clar, i aquí va ser... Cuba va ser molt en la seva eclosió musical, no?
Uh-huh.
Té més de 200 composicions, té una barbaritat.
I una d'elles, imagino que...
I un parell d'elles les canta los panxos.
I és, per exemple, aquesta cançó que escoltam de fons, Esta tarde vi llover...
Aquesta no et seva.
Ui, justament.
No, aquesta massacre, però no.
Ens ha qualcuna que sigui seva?
Ara... que fessin ells, no ho sé.
Parece que va llover.
Sí, parece que va llover inesperadamente...
Bé, va fer moltes.
Però en va fer moltes. Sí.
Per los panxos i també per cine mut. Era pianista de cine
correcte,
mut.
Correcte, sí. Ho va ser.
O sigui, aquesta típica cançó de cine mut de piano...
Sí, segur que la va fer ell.
Imagina't.
És una feinada, a més, eh? Perquè has de fer la música acorde amb la pel·lícula.
Sí, sí,
llavors,
sí, no,
la progressió...
No.
És un tipus de músic molt específic.
Sí, sí.
I aquest
no,
esporlerí.
Sí. I va començar de jovenet, ja, tocant un teatre que era de la pansa, i ell ja tocava... Bé, tocava quan substituïa... El pianista, diguem, clar, és una persona mallana, no? Però lo típic.
Que curiós, que nomia aquest compositor?
Toni Matas.
Toni Matas.
Antonio Matas. Que molts se pensen que és cubà, eh?
I dono, és esporlerí.
I tindrà un arbre el dia que fos amb aquesta iniciativa.
Sí.
Altres persones que vos venguin a la ment, Pep, que puguin tenir un arbre dedicat a esporles a través d'aquesta iniciativa que vols sembrar arbres amb un QR incorporat que et
sí.
Deixi informació rellevant pel municipi.
Sí, el que passa que ara m'agradaria...
Persones en concret no, però com heu dit, una madona de possessió,
sí,
altres oficis tal vegada.
Una persona... No sé, ara, per exemple, jo comentava amb en Tomeu, la banda de músic, no? També és part important de la banda de música d'Espondes, i gran músic, està. I hi ha molt de músics que van passar totalment desapercebuts, perquè, inclús per la seva formació, aquell temps quan se va fundar la banda, molts eren autodidactes, oh? I aquesta gent ha passat com si res, diguéssim. I se pot fer l'arbre del col·lectiu dels músics. No tens per què ser només una persona. Saps què vull dir? I el problema... El problema... Ventura, el que estaven dient, que el tema de trobar dones, molt, serà molt difícil, perquè la dona tenia poc protagonisme. I aquesta monja, una Remigia Calvet, que és una escultora que bastant coneguda, que va fer la filadora, perquè vivia esponses, va fer la filadora que està a la plaça de l'Ajuntament, de Coure, però aquesta gent ha fet coses...
Eren feines més invisibilitzades, com dèiem, i vosaltres heu de rescabalar la informació per fer-les visibles.
Molt serà difícil, crec, trobar... Clar. Però, no sé, intentarem...
No, però en trobaré.
El que nosaltres volem ampliar, que ara nosaltres som, en pintura, els promotors de la idea, per dir-ho de qualque manera, però volem que participi més gent. Hi ha gent que sí que... I llavors, per arribar també a que la gent decideix qui...
Qui surt?
Sí. Perquè també...
Llavors, el que posam serà un altre debat, però el que posam serà molt més fàcil.
I,
no?
Per exemple, el tipus d'arbre que posau o on posau aquests arbres, també imagino que estarà dins aquest criteri, no? O forma part d'aquesta renovació?
No tens per què. La idea seria que jo estic interessat a llegir aquest llibre original que serà a son mòbil, a trosset, perquè no fer un itinerari i pot estar a una altra banda i pot ser un altre arbre. No?
Seria com un mapa digital.
Sí.
Aquí Montsellent podria...
Això és idea, però bueno, llavors dic que és un projecte que no està devorat encara. Volem agafar més gent i implicar més gent en el tema.
Super.
Coneixent els vostres veïnats i veïnades d'Esporles, quina penseu que serà la resposta de la gent en aquesta iniciativa?
Bueno, jo crec que primer serà de sorpresa, que no s'esperen, no? Però jo suposo que veuran que és una idea interessant el fet de que pugui conèixer la gent del poble. Jo crec que serà interessant.
Sí,
no?
Sí.
Pep, creus que agradarà, no?
Bé, hi haurà qualcú que pentura d'anar aquests estan, no ho sé.
Home, no.
Però jo crec que sí, que...
Heu de fer una...
Ja varen tenir un amic, noruec, fa ser molt mediàtic a Noruega, perquè era el presentador i el cap d'esports de la televisió noruega. Desgraciadament va morir espoltres, que va caure d'un pont, tenia ja 70 i pico d'anys aquest home. Era molt famós a Noruega. I bé, i aquest home varen decidir una placeta que hi ha, varen demanar el permís tot l'Ajuntament, una placeta que hi havia de vora casa seva, i varen sembrar un roure, i varen posar una rajola que posa en la frase que deia "I el record de la vall on vas viure no desborra la pol del camí", que és d'aquesta cançó, no?
Sí.
I van sembrar roure, molt va passar una perdedada, que el roure se va obrir, no se va adaptar, i van sembrar una madre.
Ah, mira.
També va tocar una peça en aquesta.
La veritat és que són altres maneres de recordar aquells difunts que han deixat petjada en el poble, i sobretot aquestes persones que ja no hi són i que formen part de la història de cada municipi i l'han conformat tal com són.
Hem de valorar, no? Vull dir, aquesta feina duita per aquesta gent, no? I per tant, crec que és positiu el fet de que el municipi doni aquesta visualització d'aquesta gent, no? Que pot ser un tant desconeguda i serà un moment de tornar a obrir un poc aquesta història amagada, no?
I també per fer un pot de lo millor relleu generacional.
També, sobretot, sí. Sí, perquè també, vull dir, Esporles t'ha vingut una gentada de fora, no? I vulguis o no... Jo crec que també era interessant per ells, no? El fet de conèixer aquesta història.
Per tant, aprofitar el sembrat d'arbres nous d'Esporles, que s'ha de fer en criteri d'experts i de l'Ajuntament, aprofitaran o proposaran aquesta iniciativa popular de que cada arbre dugui un nom i un llinatge d'una persona que ha deixat petjada a Esporles. Ara en parlàvem amb en Tomeu i en Pep, que ens han contat algunes anècdotes de personatges que hi ha en el poble, molt curioses.
Sí, no, una cosa que no... Però sí que té que veure en arbres, no sé si actualment encara ho fan. Jo me'n record un company que era de Consell, regidor, me va dir que hi va haver... No, ara no sé actualment si ho fan encara, però cada vegada que naixia un infant a Consell sembraven un arbre. És molt més agradable, però no té història, vull dir, si acaba de néixer, no?
home, pot dur el nom a aquell arbre i descat un parell d'anys, veurem què passa.
Mer si s'arbre va pel bon camí igual que...
Mer si s'arbre va dret o s'estompa.
Exacte. I d'aquesta manera, a través dels QRs, imagina que creareu un llibre o una pàgina web on tothom tingui l'aplec d'informació.
Correcte, sí. Inclús també hi ha bon que deia de tenir un mapa digital o que sigui físic, aquí on la gent també podria acudir a veure-ho, no? També seria interessant.
Fer una espècie d'itinerari, no?
Sí, correcte. Sí. Aquí on la gent hi pugui anar i en som mòbil mateix, no? Serviria.
Idò, jo m'agradaria molt saber quan està feta aquesta iniciativa. No sé si teniu previsió de quan serà.
De moment no està decidit.
Si deia, Pep neix d'aquell conte Esporles, que cada arbre tenia un personatge de...
No cada arbre, però en la segona línia hi havia un plataner. Nosaltres diem plateros. Ja sé que se diuen plataner, però
Esporles... Plateros.
Tothom diu platero.
Tothom ens té en ment els plataners d'Esporles.
I d'allà em va agradar molt perquè varen posar com la fusta queix en el carteguet.
Però eren personatges de contes. I tu vas dir, per què no feim amb personatges d'Esporles?
Sí, però això va venir un poc més tard. Un dia pensant això... no sé, tens temps per pensar ara.
Això està molt bé. I de Pep Alemany, moltes gràcies per venir i per pensar... amb aquest tipus d'iniciatives i Tomeu...
Però no és meva, s'està modificant.
Tomeu Garau també per fer equip i posar en marxa aquest tipus d'iniciatives populars que al final és això, conformen el poble. Gràcies i una ferrada cap a Esporles.
Molt bé,
gràcies.
Adéu. Els veneres creixeran com a gegants, com estrelles elitistes que la fam ha capturat. Però quan arriben a casa seva i la panxa els hi fa mal, la natura els altera i qualque cosa han de mullar.
Acabam d'explicar una iniciativa que se farà Esporles per recordar difunts. Clar, són formes noves i diferents de recordar-los els difunts. A Palma, l'empresa funerària municipal ha impulsat el projecte de creació del Bosc de la Vida, una iniciativa que transformarà una part del cementeri de Sant Valentí en un nou espai de memòria, naturalesa i sostenibilitat.
El Bosc de la Vida se situarà en una parcel·la al voltant del tanatori de Sant Valentí, entre la via de Cintura i el torrent de la Riera. En aquest espai s'implementarà un sistema sostenible de deposició de cendres tractades que se situaran a les arrels dels arbres.
El mètode consisteix en l'enterrament d'un recipient de terracota al costat de l'arbre, s'hi dipositaran prèviament les cendres humanes tractades mitjançant un protocol específic i les famílies podran abocar aigua al recipient, la qual cosa permetrà que els components de les cendres s'alliberin de manera gradual i siguin aprofitades per les arrels de l'arbre com a nutrients. Cadascun dels arbres disposarà d'una identificació individual, la qual cosa permetrà a familiars i éssers estimats localitzar el lloc de record dins d'un entorn natural, cuidat i respectuós en l'ecosistema. Així mateix, s'instal·laran panells informatius que orientaran els visitants i garantiran que les pràctiques realitzades en l'espai siguin també respectuoses en l'arbratge i l'entorn.
El projecte preveu la creació d'un bosc format per espècies adaptades al clima mediterrani i la localització estratègica permetrà reforçar la falca Verga de Palma i donar continuïtat al bosc urbà de ciutat.
Un projecte que té un pressupost de 523.000 euros i que va ser presentat per la tinent de Batla i regidora d'Infraestructures, Belén Soto, qui va recordar que s'utilitzarà una tècnica de regadiu lent perquè el rec sigui eficient. La intenció és també compensar la petjada de carboni dels serveis funeraris. Es preveu que se sembraran 300 arbres.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes. IB3 Ràdio és...
Participació.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la alcachofa granel a 1,79 euros kilo. El bacalao Scree de 2 a 4 kilos, Eroski Natura, 14,95 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo. Y el curasal mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Si acabeu de sintonitzar IB3 Ràdio, heu de saber que si mos escoltau és que avui no és un dia faner. Estau entrant amb Olivetes a Divendres Sant en tot nosaltres. I acabam de connectar aquí, des de l'estudi 1 d'IB3 Ràdio, amb els creadors de la iniciativa original de sembra d'arbres identificatius en QR per recordar la dedicació de veïnats difunts del poble d'Esporles.
I és que aquí, Inés, amb Olivetes fem entrevistes de rigor superinteressants i entretengudes.
Per això vos volem informar també que hem intentat entrevistar en aquí, Maria Antònia.
En Mel Gibson. Sí, sí, perquè enguany ha fet 22 anys de l'estrena d'una de les pel·lícules sobre Jesús que va impactar més a la comunitat de catòlics i avui en dia és molt pertinent, La Passió de Cristo. De fora dels cinemes hi havia ambulàncies perquè havien d'atendre la gent que sortia de veure la pel·lícula pel realisme de les imatges i l'impacte que això suposava. De fet, les escenes de violència explícita van generar debat perquè alguns opinaven que entre poc i massa, d'altres també opinaven que hi havia alguns fets bíblics que s'havien malinterpretat.
I de Mel Gibson va dirigir La Passió de Cristo com a director i per una cosa o l'altra, La Passió de Cristo, l'any 2004... va ser polèmica.
Sí, i de fet va tenir 3 nominacions als Oscars, però no se'n van dur cap. En tot cas, han passat 22 anys i nosaltres hem volgut entrevistar Mel Gibson perquè des d'aquí proposam un remake de La Passió de Cristo.
A veure, Maria Antònia, trobes que hem d'encetar aquest meló? O sigui, hem d'obrir el meló de fer una altra pel·lícula d'una pel·lícula que ja va tenir polèmica perquè fos encara més polèmica?
Trobo que sí, perquè, Inés, ara mateix el cristianisme està a l'ordre del dia. Hem de pujar-nos en aquesta ona mediàtica abans que torni a ranci. En tot cas, jo crec que sí, hem de fer un remake. Ja ha passat massa temps. Proposam una relectura de la història? No ho sé. O fem un classiquet? Clàssic, ja va funcionar
no
així,
sé,
talment com anava.
És a dir, La Passió de Cristo, la polèmica que va tenir, ara tu t'apareix que han de fer un remake una altra vegada.
Però jo crec que ha de ser un remake més nostrat. Perquè
és com és això?
Perquè als Estats Units mos queda molt en fora i tamateix Jesús era del Mediterrani.
Però li han de demanar permís a Mel Gibson
no sé
per
molt
fer
bé,
el remake.
Ja, no sé molt bé com funcionen aquestes coses. A lo millor si li proposam un actor, ja com li avançam sa feina, que diguéssim, a lo millor mos dirà que sí.
I que han de fer? Han de proposar un actor o artista i young per fer sa representació de Jesús?
A veure, jo crec que han de pensar això. Decidim. A veure, a diferència de feina feta, que el més important és aquest protagonista. A veure, actor que representi el bon Jesús hauria de ser...
A veure, per exemple, jo ara se m'ocorre, no Oliver Laxe, el polèmic director de Cirat.
No.
Que t'has cavallats, però això és bon Jesús.
No, massa polèmica tot plegat. I tipo Mario Casas i que li passeixi sa melena. Bueno, és que per Mario Casas estem molt en fora. No, no, i Youngs. Jo vull un i Young que faci del bon Jesús. A lo millor podríem anar als diferents davallaments... i revisar amb les imatges d'Ivetres d'arxiu, menys si us agrada el Colca Poble, Colca
Jesús. Home, jo crec que en Bernat, que vàrem entrevistar ahir perquè avui vespre farà el davallament de Felanitx i fa de Bon Jesús, en Bernat per fer remake de La Passió de Cristo, ho veig, eh?
Sí, però ja crec que en Bernat és molt humil, perquè en Bernat era del que no era actor professional i que ell ho fa perquè ho vivia dins el poble. A lo millor...
Sí,
no...
ho feia més per tradició que per actor.
Exacte, que per fama. A lo millor haurien de trobar qualcú també nostrat, sensible i que sigui ja artista dins el panorama, que no li faci tant de por al show business. Crec que podem pensar en qualcú com... Na Mulet,
Antoni Mulet.
Antoni Mulet.
Però ell és cantant, canta, per exemple, cançons com aquesta. Mira, perquè en la Mulet, per favor.
Estàs escoltant sa passió amb sa qui està cantant aquesta cançó. Clarament, en la Mulet com Jesús en els seus darrers moments, per edat,
però,
per edat, per perfil i per intensitat, jo crec que pot ser una proposta molt forta.
Ho dius perquè en la Mulet fa un temps dues cabell llargs, ara saps a batea, però...
Bé, però d'aquí que fóssim el rodatge i agafen tots els dobbers, li pot donar bona melena, si fa falta.
És veritat que en la Mulet, per estètica, sí que semblaria un poc el Bon Jesús, perquè això, dues cabells llargs, per edat, també.
I, de fet, ja tindríem...
Si fa prop, vull dir que...
I també podem tenir banda sonora gratuïta, ja aquí som. Vull dir, fem una passió de Cris amb banda sonora de Mulet i OR, per exemple.
Bé, i de fet, una cosa. Abans de demanar-li a Mel Gibson, li han de fer directament la proposta a Mulet. Així que, Maria Antònia, el telefonam.
Jo crec que ho fem així. Hola, Toni, com va?
Hola, bones, com esteu?
Molt bé, mira, te cridàvem perquè estem intentant fer un remake de La Passió de Crist amb Bonnie Young i la veritat és que mos has vengut en el cap. Primera pregunta, t'han dit que t'assembles a Jesucrist qualque vegada?
Uau, pues sí, sobretot quan tu veus que veus llars, era la comparació habitual, sí.
Sí, era una cosa recurrent, no?
Sí, sí.
I, però clar, tu has participat mai a qualque escenificació de Setmana Santa com per participar en aquesta pel·lícula?
Uf, no ho sé, jo, nen, jo vaig cantar la Sibil·la, no sé si això compta. Això et dona punts o...
Ja, mem, no. I què tal dut la cara de sofriment? Tu creus que la podries actuar bé?
Ah, mem, jo sent cantautor, penso que en el videoclip normalment hem de sortir encara de pena. Per tant, jo crec que el meu manco ho podria surar.
Clar, és això, aquest cor romput de moltes maneres, no?
I clar, sí, d'una manera o d'una altra.
Perquè tu has vist La Passió de Crist dirigida per Mel Gibson o ets d'un altre tipus de pel·lícula quan ets Setmana Santa?
Uf, jo aventura fa molt de temps, segur que l'he vist qualque vegada, perquè és la típica de Setmana Santa que te la posin per la tele i que abans que hi hagués Netflix i aquestes coses, jo crec que me l'he menjada, segur.
Uh-huh. I alguna pel·lícula que t'agradi veure en aquestes dates?
Uf, jo record Ben-Hur, però també record que era molt llarga. Sí, que és l'única que record, com a tal.
A Ben-Hur també hi dius una mica, no, amb aquesta estètica?
És que tot el que sigui sofriment, jo crec que és cantautor i donam.
Molt bé, Edo, si reunim els dubbers ja te cridarem.
Estupendo, jo esperaré, li diré al meu manager que estigui pendent.
Molt bé, i clar, evidentment has de deixar la barba fins a llavors, eh?
Jo m'aniré deixant escabellat, la barba llarga, i ja quan me crideu, pues ja decidiré mentre faig.
Molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Maria Antònia, avui no volem ofendre a ningú fent aquest tipus de propostes, ni en Amulet ni en els creients.
Exacte, jo crec que els creients en Sants Modero des d'aquí, si us heu sentit ofesos, cap intenció ni una, i crec que en Amulet s'ha sentit superafalegat, que li diguem, i ha dit ja mos posar en contacte amb el seu mànager.
Està elevat de la nostra proposta que interpreti el Bon Jesús en el remake que volem fer amb permís de Mel Gibson de La Passió de Cristo.
De fet, l'actor principal de La Passió de Cristo, en Mel Gibson, el va elegir perquè va dir que li va commoure molt els ulls, però per dir-li que fes el càsting, passava amb pena de que si li van que fer una pel·lícula d'aquesta temàtica no volgués fer el càsting i li varen dir que seria una pel·lícula de surf. I així el varen enganxar.
Sí. I clar, és... per Sam Elena quadrava.
Exacte. I jo no sé quin tipus de proves li varen fer. Clar, com que també tenia un condicionament físic molt elevat per les escenes que havien de fer, se van malaltir tres vegades com de pneumonia en el llarg de rodatge. I, de fet, també no ha fet cap paper més rellevant, l'actor principal que representa Jesús. I ell ho atribueix a que potser se'l va associar massa en aquesta idea. No ho sabrem mai. En tot cas, és un d'aquests actors que té una gran pel·lícula i després no n'ha fet més. Mm. Esperen que no li passi això a Mulet.
No, no li passarà en el nostre Mulet. Perquè vosaltres sou de mirar pel·lícules de Setmana Santa. Ara, si sí, engegant la televisió, a la programació n'hi ha moltes. A les típiques, com per exemple La Passió de Crist de Mel Gibson del 2004, quan, que se han comentat aquí ara. Però també hi ha altres, per exemple, Jesús de Nazaret d'en Franco Zeffirelli, del 77, que és una narració completa i fidel, diuen, a la vida del bon Jesús. Ben-Hur, que en Amulet l'ha mencionada.
És vera, no estar directament relacionada en tant amb aquesta narrativa, però sí que és una pel·lícula com de Pasco, no? Supos per aquest imaginari també antic que proposa, no?
Després hi ha Jesucristo Superstar. Jo aquesta... que és una altra història.
Però això és que m'apareix horrorós. Ho diré des d'aquí, m'apareix terrorífic. Jesucristo Superstar. No me fa gràcia. No me fa gràcia.
A molta gent li agrada la banda sonora, és un musical, i aquesta espècie d'ironia que fa amb el món real, també La vida de Brian.
No, m'ho dic, La vida de Brian no és Filip, Filip. Això és icònic de Pasqua. En tot cas, també hi ha la pel·lícula El príncep d'Egipte, que aquesta la posava molt sovint amb els infants, que és de dibuixos animats, que aquesta realment va d'en Moisès, però com que estem ja tan bíblics en aquest moment, és una pel·lícula que, clar, té una narrativa tan èpica que enganxa moltíssim. Mm-hmm.
També hi ha Maria Magdalena, que és la història des del punt de vista d'Anna Maria Magdalena. En definitiva... pel·lícules de Setmana Santa que no sabem si heu vist aquests dies. Per cert, sabeu que tenim les línies obertes perquè mos telefoneu i mos ho expliqueu tot allò que xerram, si vos sentiu al·ludits, 971 13 99 00. Telefoneu-mos i expliqueu-mos si heu vist alguna pel·lícula de Setmana Santa.
O quina proposta podríeu fer d'un remake? Quin actor vos ve en el cap que pugui interpretar aquest paper tan important?
971 13 99 00. En Lluís Menéndez és en el control tècnic i vos agafarà per passar-vos en directe. Maria Antònia, tu tens alguna tradició de mirar alguna pel·lícula aquests dies?
Mira, no en concret, la veritat, perquè Pasqua per mi és de les meves festes preferides abans que Nadal, llavors estic tan enfamiliada, tan empanada, tan de tot, que no hi ha moment per una pel·lícula.
Empanada
realment.
De panades, exacte, no empanades.
Exacte, no,
d'esborbada.
D'embafada de panades. Però en tot cas no són gaire que nostre de mirar pel·lícules perquè xerram tant i estem tant en família que no hi ha moment de posar una pel·lícula.
Això està bé, això està molt bé, és molt positiu.
Intuïnes, mires pel·lícules en família com a tradició?
Jo la veritat és que no, tampoc sóc gaire d'aquest tipus de pel·lícules. Sí que és veritat que La Passió de Cristo, com que va ser tan impactant, diuen, sempre m'ha fet curiositat de veure, però no sé si estic preparada.
No l'has arribat a veure mai?
No l'he arribat a veure.
Jo la primera vegada que la vaig veure va ser justament a Religió i crec que anava a primer o segon d'ESO. I de fet, les imatges van ser tan impactants que la vàrem haver d'aturar a mitges i va haver com aquesta incomoditat de com vos ha posat el professor de Religió aquesta pel·lícula. Ostres. En tot cas, fereix sensibilitats.
Sí, sí. Bé, i de proposta feta, a Mulet, si tenim a fer un remake de La Passió de Cristo, ja saps que la proposta està feta damunt la taula. Són les 10 i 42, continuem entrant en bolivetes.
Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir.
¿Qué toma?
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. He pasado tres días con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas,
Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, eso me ilusiona. Yo pienso en ti, eso me ilusiona. Porque yo pienso en ti, eso me ilusiona. Yo pienso en ti, eso me ilusiona. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Reproducció. Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
Bé, abans escoltàvem en Setangana, que té aquesta cançó que se diu Demasiadas Mujeres, que té aquesta melodia de banda, de processó. No crec que les processons sonin a Setangana, però el que sí sabem és que aquest dia s'està tot preparat per part de les confraries de cada municipi per continuar amb una tradició que encara se manté perquè hi ha molta, molta gent al darrere que ho fa possible. Teresa Tous, avui t'has colat en els preparatius de la processó de Divendres Sant.
I d'acines, de moment encara prenem un cafè perquè aquest dia se fan llarg per aquest cofrares, eh? Però nosaltres parlarem d'una de les cofreries més emblemàtiques de la Setmana Santa de Palma, que és la cofreria de la Nostra Senyora de l'Esperança i de la Pau. I de fet va ser fundada l'any 1924 i és una de les que més ha crescut en bastants, en devoció, en participació. També destaca per la seva elegància de les vestes, eh? I també té un pas emblemàtic, únic, diríem, si podem dir, la Setmana Santa Balear, i també pel seu ric patrimoni amb elements com l'estendard, brodat o fanals de plata. Ara parlarem de tot això amb en Pedro, que és el president de la Junta. Molt bon dia, Pedro.
Bon dia a tots i bones festes per tothom.
Molt bones festes, també. Parlàvem moltes d'una relació, possible relació amb la reina emèrita, m'estiu desmentint un poc aquest titular que hem llegit per la premsa, jo no vull negar, o sigui que l'any passat només sé que la vareu nombrar presidenta d'honor per el vostre centenari, però quin vincle, l'any 2024, perdoneu, quin vincle teniu realment amb la reina emèrita, amb la Sofia?
Bueno, amb la reina Sofia tenim que cada any molt bé veure sortir de Sant Francesc. Oh. Quasi cada any està allà davant, que molt bé veure. L'hem fet a presidenta d'honor i ella mos ho ha acceptat. Això és el vincul més o menys que tenim. Ella sabem que té bastanta devoció a l'esperança i nosaltres li hem oferit això i mos ho ha acceptat.
Bé, ara aquesta, just ahir, perdona, Teresa, just ahir la veiem la reina emèrita Sofia a Múrcia per veure una de les processons de Setmana Santa a una confraria de Cartagena. Així que especial vincle durant la Setmana Santa en Palma té la reina emèrita, però enguany ha decidit també viatjar a un altre indret, en aquest cas. Però a veure que cada any aquí, cada any, no falla.
Exacte, va venir el concert.
Exacte.
També, o sigui, aquest dia també l'han tingut la reina.
Projecte, home, efectivament.
Exacte, però vinga, donarem importància en aquesta cofradia, ara. Clar, xerrant d'una cofradia que té gairebé un segle d'història, Pedro. Com ha evolucionat durant, tu mateix, que dus més de 60 anys participant-te? Quina evolució vas veient amb aquests anys?
Bueno, la cofradia ha evolucionat molt, perquè pensa que l'any 24 varen ser 13 amics que varen muntar una cofradia. Aquesta cofradia era molt pobra, no tenia ni pas, ni tenia un petit estandard, i res, fins que hi va haver d'any Leonor, de la família Marc, d'any Leonor Cervera, que va voler apadrinar, va voler fer-se la tutora de la cofradia, i ho va canviar tot. Però va canviar que de 13 cofrades van passar a 90. Va canviar els trajes, que eren un traje senzill, per un traje de vellut, i amb capa llarga, estendard de plata, el pas el més guapo de Mallorca en aquells moments. Malament, per part meva, encara ves.
Hi ha competència.
I mira, me'l va fer una cofradia, sa que de Palma era emblemàtica o és emblemàtica dels mallorquins.
Clar, perquè una cosa de les coses que més destaca és la vesta blanca, amb detalls verds, molt elegante, però també una de les més destacades de Palma, com deies, que hi ha darrere aquesta indumentària.
Bueno, darrere d'aquest indumentari són nosaltres, que molta devoció i molta d'això, perquè malament haguessin de sortir amb un pedal brut, sortiríem.
Clar, i ho dius, i a molt de llocs cada vegada costa més trobar gent, hi ha molt de pobles que estan en cerca i recerca de tenir aquesta participació. Vosaltres quan sou i quin és el secret perquè potser s'impliqui tant aquesta gent?
Bueno, mira, nosaltres som 120 cofrades.
Uau.
70 músics, 70 costalers, d'haver 30 escolanets.
Mare
I
meva.
No tenim més gent perquè no tenim més trajes, perquè tots els trajes són de la cofradia. I els deixem cada any, els guarden. Cadascú guarda el seu, però si tinguéssim més trajes, molt més cofrades serien.
Clar, de Guadalupe, que et s'adona d'en Pedro li fa senyes, jo no sé si vols afegir res de lo que està dient en Pedro, no vol fer-li un pot de pas.
Que el problema que tenim de moment és que ens falten els escuts de la capa i de l'antifaz, que són dues mides diferents. I els escuts són de plata i el problema és que són com a bombats i encara estem en tràmites de mirar per fer el mòlo per fer-ne més, perquè no poden sortir sense els escuts. I tenim els escuts limitats i comptats. Faríem més trajes, però de moment estem pendents d'aquest tema. Dels escuts del capirote, el més gros, i de la capa a l'esquerra, el més petit. Però el problema és aquest, que ara no tenim més escuts i estem en tràmits de fer-lo. Fer-ne més.
I és l'única que té aquests escuts de plata?
Sí, és l'única que du els escuts de plata. En aquells entonces se va fer ja que se feia el pas, perquè el pas té molta part de plata. Se van fer tots aquests escuts, se va fer un troquel fa 74 anys i el troquel ja no serveix. Hem provat de fer-ne i no
s'ha de fer un
troquel nou i tot d'un molt d'aquestes.
Uh-huh. Bé, però de voltes també tenim una part fonamental, que és la música, Pedro, i voltes tenir una agrupació pròpia. Quin moment musical diries que no feia mai i que emociona?
Bueno, la música és tota la processó, totes les peces que toquen emocionen. Cada any procuren canviar-les quasi totes i ensaien tot l'any. És molt costós tenir una banda, una agrupació musical, perquè has de tenir un local per ensaiar i tot això, i tot l'any pagues, però val la pena.
De fet, quan surt l'Esperança pels carrers, quan enmig de la processó, la gent li canta, li diu guapa, l'aplaudeix. Com es viu aquest moment, vosaltres, des de dins?
Bueno, això anima els costalers. Molt els anima. Ara, nosaltres voldríem també una processó en silenci. Ara, és impossible. És impossible perquè en altres ja mos van passar darrere, perquè quan passàvem els primers, la gent se n'anava. Mm. I mos veia, i després se n'anava a sopar, i després tornava a veure la sang. Què passa? Passant-nos al darrere, la gent ha d'esperar. I mira, i els oles, i el guapa, i tot això, no és mallorquí. I a nosaltres m'agradaria una cofradia mallorquina, és a dir, una professora mallorquina. Però vaja, tot s'accepta i benvengut i anima molt en els costalers.
Uh-huh. Clar, és més bé tal vegada de per Andalusia, però ara veure que els ha d'animar, perquè me comentaves que són 1.400 quilos de pas.
Mare
quant meva. De costalers hi van a baix?
28 costalers. Duen quasi 50 quilos cada un. És molt mal de dur 50 quilos de muntats ombros si no és en fa, perquè no n'hi ha cap ni un que cobri un duro. Al revés, paguen una petita quota cada any. I han de tenir fa per dur aquest pes, perquè quan surten d'allà surten ben arregladets.
Ho crec.
Clar. I d'aquest pas únic tenim aquí a Guadalupe, tornem amb la dona de Pedro, perdó per presentar-te així, Guadalupe, però justament tu pens que has participat en aquest pas, que has fet, conta-m'ho a tu, no ho dic jo.
Bé, el 24, que era l'any de centenari, resulta que teníem el mantell a restaurar a Sevilla. I era quasi hora de sortir, no teníem, la verge no tenia mantell, no tenia manto. I jo vaig fer un manto llis, un manto discret per poder sortir, perquè no se pot ni imitar el manto original. I vaig fer el mantell nou. L'any passat, el 25, vaig fer el que se diu el cel, és el sòtil d'espàs, també de vellut. Tot això, una persona tota sola du molta de feina. I enguany havien de fer el que són els faldons nous, perquè clar, espàs té 70 i pico d'anys, espàs, no se cofredia. I el vellut se deteriora molt, així com el mantell ja estava tot cruat, i la banda de baix, tot el que són els faldons, no m'ha donat temps més que fer els de davant i els de darrere, entre que han operat el meu amo de l'espatlla i m'ha duit molta, un pot d'enredo, i llavors, com que també faig arreglos i vaig cosint tot el de la cofradia, no hi ha hagut més temps, però d'aquí l'any que ve ara ja me posaré, perquè tenc tot el material, faré els laterals, que són doble de grossos que davant i darrere.
Molta implicació, una feinada.
46, són del 80 a la cofradia, 46 anys a la cofradia.
Mare meva.
Hi ha molta implicació per tot voltros. Ahir com va anar aquesta processó? Vareu arribar molt tard?
Vàrem arribar, m'ha pres que de vegades les dues i quart passaven per cort. Jo, com que ja no som cap nina, estic un poc cansada. A més, he sortit tota la setmana. I tot el que he fet abans, cosint i nervis i tot això, estic un poc cansada. Però ara d'aquí vull hora baixa me tornaré a recuperar. I fora baixa tornaré a sortir.
Teresa, d'on ets bé en el Guadalupe i en en Pedro, aquesta devoció absoluta per la confraria de l'esperança i de la pau de Palma, aquesta que tothom espera, ets bé de transmissió familiar?
Hem de demanar-li de bon bé aquesta devoció és familiar, de generacions en generacions, tots dos. Com vareu començar a sortir i per què aquesta cofradia?
Jo vaig començar a sortir, jo vaig fer feina a la Banca Mare, vaig entrar a la Banca Mare a l'edat de 14 anys, i va ser el primer any que em van dir, vols sortir? I els qui vulgui saber de bomba la devoció, que ho provi de sortir un any, i veuràs com la devoció li entrarà tota sola i ja no ho podrà deixar.
I de Teresa, són testimonis molt, molt fidels, així que moltes gràcies.
Moltes gràcies. I avui encara qui vulgui veure aquesta esperança té la processó de Divendres Sant.
Qui vulgui veure també quan acabem la processó
serà
la plaça Sant Francesc.
Serà avui cap vespre.
La Mare de Déu se despedeix dels músics.
Fem una aturada. Tot una tornant. Gràcies, Teresa.
I allà.